Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Encetar un nou any és també el moment de gratar-se la butxaca. Us ho hem explicat des de primera hora. Puja la factura d'aigua i també les tarifes del transport públic i d'altres serveis més bàsics. Però com serà l'any 2018? Quines perspectives econòmiques el marcaran? I sobretot, com tanquem aquest 2017 que acabem de deixar enrere? De tot plegat, ho en parlem ara, al matí, en companyia de l'economista sabadellenc Joan Saborido. Joan, bon dia i benvingut, i bon any.
I bon any a tots, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, no?, en aquest 2018 que just estrenem, fixem-nos a des d'on venim, no? A com hem tancat aquest 2017?
Bueno, a veure, per fer-ho amb una frase, per fer-ho amb una frase podríem dir que el 2017, a nivell mundial, és clar, sempre hem de diferenciar el nivell global i el que ens passa aquí, no? Que no necessàriament sempre és el mateix, però una cosa condiciona l'altra. A nivell mundial podríem dir que ha sigut un any d'expansió, un creixement global, d'un 3,5%, el qual està molt bé, i a més, en molts pocs països, sempre hi ha problemes locals, però en molts pocs països amb situació econòmica negativa, no? Això està marcat per una situació als Estats Units, que sempre és el que ens marca l'assumpte, que amb un govern Trump, doncs, que criticat per i criticable per tot el que vulguem, però que, és clar, ells tenen, això ja ho sabíem com van començar, tenien un objectiu, que és que l'economia funcionés, el business, i certament fan funcionar el business. El Dow Jones, que és la bolsa americana, aquest any ha pujat un 25,7%, que és una borrada, i està en màxims històrics. O sigui que i llavors un altre factor molt important, la Xina, perquè no podem, sempre parlem dels Estats Units, però no podem perdre de vista, quan parlem del món, de què és el que passa a la Xina. I la Xina, una vegada més, des del punt de vista econòmic, doncs ens presenta una situació d'estabilitat i de creixement, d'estabilitat amb les coses, o sigui, quan dic estabilitat vull dir res d'una situació que no sapiguem on anem, per tant, sempre, en aquest cas, i l'any que ve esperem que segueixi siguent així, doncs la Xina posa un toc de tranquil·litat. Bueno, i a nivell europeu, doncs, tenim la història del Brexit i la història de la Unió Europea, doncs, que seguim amb aquesta sopa que no sabem on anirem a parar, i que és un toc negatiu. Bueno, això és en quant al món. Espanya, et faré una frase també. El que hagués pogut ser un any esplèndid, post-crisi, ha quedat deslluït. I ha quedat deslluït, doncs pel que parlarem a partir d'ara, i que no ens deixaran de bombardejar constantment, ja ho estan fent des dels mitjans de comunicació, degut a la situació política catalana. O sigui, que ens quedi aquesta imatge. O sigui, a partir d'ara, el culpable de tot serà Catalunya. Espanya, doncs, portàvem un creixement d'un 3,5% del PIB, que està molt bé, s'ha quedat amb un 3,1, o es quedarà, encara les xifres encara no se saben, però probablement se quedarà amb un 3,1%, i degut, doncs, a la frenada que hi ha hagut en aquest últim trimestre, els últims mesos, degut, doncs, a la situació política que ha sigut un... té i tindrà un impacte molt important.
Mm-hmm. Bueno, ministre d'Economia, Luis de Guindos, xifrava en 1.000 milions d'euros les pèrdues a causa del procés,
sí,
independentista.
I es queda molt curt. Es queda molt curt perquè ell, doncs, ell ha fet un càlcul així molt, molt alegre, molt fàcil de dir, doncs, bueno, és això. Si havíem de créixer un 3,5 i hem crescut un 3,1, doncs el 0,4, doncs això són 1.000 milions. Sí, el que no diu és els costos. Això són els ingressos, o sigui, els menys ingressos. Però el que no diu són els costos. Què ha costat el cost de la repressió? Això no ho diu. Què li ha costat a l'Estat? O què li està costant a l'Estat el cost de la repressió? Quan dic repressió, ho dic en sentit ampli. Bé, això no ho diu. i l'esforç, diguem, l'esforç de tota la societat de la lluita, en definitiva, doncs, ha sigut un conflicte, o està sent un conflicte d'això. Bé, aquest és un problema, evidentment, aquest és un problema polític, i és un problema polític que té aquest país, que té Espanya, i que, bueno, que faríem bé tots plegats en resoldre'ls, és que, perquè l'impacte que té en l'economia és evident.
Llavors, és el que comentaves, que és difícil, no?, doncs veure també doncs, quina estarà la incidència, no?, amb tots aquests factors tan diversos.
Mira, el que sabem, si ja ens anem una miqueta cap... Mira, abans d'anar-nos en el 2018, permeta'm, voldria dir, perquè he trobat una enquesta d'aquelles que, en fi, pregunten a la gent, quins creu vostè que han sigut els problemes del 2017? I la resposta en són, bueno, hi ha un escalat, no?, i destacat l'estaco els 5 primers. El que la gent, ara que li pregunten, escolti, què, això, doncs miri, primer, Catalunya. Bueno, ja ho hem dit, Estem parlant a nivell espanyol, Catalunya, o sigui, tothom identifica, doncs, que el problema polític català, doncs, és un problema que té un impacte, que és un problema en majúscules i que té un impacte
en tot el territori,
en tot el territori i en l'economia, Deixem a part, ara, no ens posem ni un cantó ni de l'altre, és un problema. Segon, la sequera. O sigui, sequera, i aquí doncs, ho podríem canviar amb el canvi climàtic, no? Això és un problema i la gent l'identifica com un problema.
I està molt bé
que el posem aquí en el segon lloc.
Sí.
No? Tercer, Trump. La gent doncs, identifica que allà, als Estats Units, hi ha una cosa que no va. I, cuidado, qui ha dit que des del punt de vista econòmic, doncs, escolta, això va com una moto, però no va. No s'estan fent les coses ben fetes. Quart, els atemptats. Bueno, doncs, evidentment, això és un tema d'una cosa incontrolable, doncs, que va sorgir aquí a Barcelona i que ho tenim arreu del món i que pot tornar a sorgir. Bé, això no té res d'econòmic, o té molt poc d'econòmic, però aquí ho tenim. I cinc, el Banc Popular. Esclar, aquí a Espanya concretament, doncs, l'any 2017 hi ha hagut un problema que no crec que tinguem cap candidat perquè repeteixi el 2018, però aquest any doncs això ha sigut una bomba i que ha afectat a molta gent. Però que ha afectat a molta gent. I llavors jo em posava aquí uns problemes no identificats, uns que jo crec que són uns problemes greus que tenim i que arrosseguem i que arrossegarem, perquè això ja podem traslladar-ho cap al 2018, i que malauradament la gent no bé, en aquesta llista en sortien més avall, no? Però no identifica com a
prioritaris. I quins són, a veure?
Home, tenim un atur del 17%. Si ens hem de creure...
Molt greu, sí.
Clar, si ens hem de creure les xifres, si realment, sincerament, escolta, en un moment en què l'economia va bé, perquè estem parlant d'un creixement del PIB d'un 3,5%, doncs que tenir un atur del 17% és un disbarat. A Catalunya, cuidado, quan ens diuen a Catalunya van tan malament les coses, doncs a Catalunya l'atur el tenim del 12%, o sigui que alguna cosa devem estar fent bé en aquest país, no? Però 17%, i que les prediccions diuen que en l'any 2018 se'ns posarà a final d'any el 15%, segueix sent un disbarat. O sigui, que en un moment de bonança econòmica no siguem capaços de donar solució a aquest tema significa el fracàs de la gestió econòmica d'aquest país, Espanya. Un altre problema, el deute. No, això, la gent del carrer, com que li sembla que no l'ha de pagar, en realitat l'està pagant cada dia, però això, i més a més, doncs, els polítics, com que això és un problema gravíssim, però com que no l'estan resolent, aquests sí que no ens el diuen, però esclar, tenir un deute del 98% sobre el PIB també és un disbarat. I esclar, amb una perspectiva que els tipus d'interès aniran anant cap amunt, a poc, però aniran anant cap amunt, doncs, esclar, el deute s'ha de pagar i això ens costarà bastant més que els 1.000 milions que diu el senyor Guindos que costa Catalunya. Bé, i després tenim una altra qüestió, que és la crisi de competitivitat d'aquest país. Aquest país no és competitiu, i quan resulta que pugin els tipus d'interès, seguirem tenint un greu problema de competitivitat que en el moment de la bonança econòmica no hem aprofitat per resoldre. O sigui, el resum que faig és no s'aprofita la bonança econòmica per solucionar problemes estructurals. No hem solucionat el problema del deute, perquè, esclar, recordem que quan va començar la crisi Aquest deute famós de l'Estat el teníem al 40% i escaig, ara el tenim al 98%. I, esclar, ara que resulta que estem sortint de la crisi, no aprofitem la sortida de la crisi per solucionar el problema del deute. No, i llavors acabo, acabo amb el 2017, la pobresa. Se'ns ha instal·lat una pobresa en el país, degut a la crisi econòmica de tots aquests anys, que, arribada la resolució de la crisi econòmica, tampoc som capaços de resoldre.
No, que s'està cronificant, exacte.
Exacte,
és un altre dels
deute,
problemes.
Deute, atur, atur, que va lligat amb el tema de la pobresa, i llavors el problema polític que ja hem parlat abans, que és la història aquesta de Catalunya, doncs, que planeja per sobre de tot. O sigui, una mica aquest és el resum del 2017.
Doncs amb aquest resum, una mica doncs, desolador, com encarem aquest 2018? Sí, perquè és el que deies, no?
Sí.
Que malgrat aquesta bonança no se sap donar resposta.
Exacte.
No, a tots aquests problemes que anem arrossegant any rere any. Llavors, quines són les perspectives d'aquest 2018? Quina previsió de creixement hi ha?
No, la previsió de creixement segueix sent interessant, segueix sent bona. O sigui, les xifres doncs, dels tècnics, clar, tot això, doncs, són gent doncs, que posa totes les coses dins de la bullidora i llavors creuen una xifra. Bé, estan preveient un 2,6%, incloent-hi l'impacte de la crisi política catalana. Clar, quan dic l'impacte de la crisi política catalana vol dir l'impacte que ha tingut el problema que hem tingut durant el 2017. Doncs el que passarà en el tema polític en el 2018 no ho sabem, i com que això incorpora un percentatge molt gran d'incertesa, la incertesa és sempre dolenta per l'economia. I per tant, doncs en aquest 2,6% hi ha una mica d'aquest ingredient de la incertesa, però, esclar, depèn de com vagin les coses, igual que el 3,1% el 3,5% de creixement que teníem per l'any passat, doncs es va veure... m'he equivocat. El 3,1% que hem crescut l'economia espanyola l'any 2017, en principi semblava que seria superior al 3,5%, llavors va tenir que corregir. Bé, veurem què passarà amb aquest 2,6%. En qualsevol cas, un 2,6% de creixement del PIB és una bona notícia. És una bona notícia. Però estem amb el mateix. Hem de ser capaços de resoldre problemes perquè el que sí que sembla clar és que ens estem encarant de mica en mica, aniran pujant els tipus d'interès, de mica en mica, i ens estem encarant cap a la sortida de la bonança. No estic dient que hi haurà al principi del 2018, no estem parlant de crisi, però bé, després de la bonança ve la crisi, més grossa o més petita, no? I esclar, per fer front a aquesta crisi que vindrà d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, doncs ara és el moment d'enfortir-nos. I el que sembla és que no estem aprofitant les circumstàncies per enfortir-nos. Per tant, previsió, des del punt de vista econòmic, l'any 2018 serà bo. Ara, després, tenim una sèrie d'interrogants. Bé, quines són les sèries interrogants? Primer, el Banc Central Europeu ha anunciat que canviarà la seva política de compra del deute. O sigui, tot aquest deute que generen els estats l'ha estat comprant el Banc Central Europeu per aguantar l'economia. Ah, ja ha dit, escolti, senyors, com que estem en època de vaques grassetes,
ja n'hi ha prou de...
jo deixaré de comprar. I, per tant, cap a finals d'any acabaré comprant el 50% del que estic comprant fins ara. Bueno, s'ha de veure aquesta compra. Com Espanya, gran generador de deute, com hem vist, aquesta menor intervenció, molt menor intervenció anunciada del Banc Central Europeu,
a veure com ho gestiona,
a veure,
no?
Quin impacte tindrà amb la col·locació aquesta del deute. A Espanya col·locarà el deute, no hi ha problema per col·locar el deute, el que passa que l'haurà de col·locar més car, i això ens costarà bastant més que els 1.000 milions que diu el senyor de Guindos. Bueno, això és una mica en quant a inflació, no es preveu, no estem en una època inflacionària, afortunadament, per tant, això no serà un problema. L'atur, ja n'he parlat, no serem capaços de fer-lo baixar per sota del 15%, el qual són males notícies. I llavors, a nivell mundial, hem de veure el senyor Trump quin en farà, o veure aquest moviment anti-Trump que també hi ha als Estats Units, a veure quines possibilitats d'èxit té. I he dit abans que la borsa americana estava en màxims històrics. Bé, si està en màxims històrics, vol dir que estem arribant al punt en què començarà a baixar. No sabem quan, però esclar, començarà a baixar. Bé, jo crec que en quant a la borsa, que Espanya ha tingut un any bonet, l'any 2000, això no ho he dit abans, l'any 2017, l'IBEX ha pujat un 7,40%, però recordem que durant el mes d'abril estava pujant un 20%, per tant, tornem a la situació política, l'impacte de la situació econòmica política a la borsa espanyola ha sigut molt important, perquè, si no hagués acabat siguent, si no hagués hagut aquest factor, la borsa espanyola aquest any hagués sigut la millor d'Europa de llarg, i no ho ha sigut. Bueno, veurem què passarà l'any 2018, però jo penso que segueix sent un moment per invertir en borsa, el qui entengui i el qui vulgui, i en moderació, però que segurament també, ja veurem com es comporta això de la borsa americana, però segurament estem arribant a la final del cicle, al final del cicle alcista, doncs que estem arribant al punt d'inflexió que es podria donar cap a finals l'any 2018. Bueno, què més podríem dir de l'any?
Interessant, doncs, tot això que comentaves de la borsa, perquè realment és un dels grans indicadors. A mi m'agradaria intentar veure quin és el camí que s'hauria de seguir, Joan, per poder començar, doncs, per exemple, a fer front, no?, a totes aquestes dades, per exemple, a reduir l'atur, que és el que hauríem de fer.
La reducció de l'atur, o sigui, i el tema del deute. Espanya és un país que segueix tenint greus problemes estructurals des del punt de vista econòmic, i que, torno a el que he dit abans, no aprofitem el moment de bonança. I el moment de la crisi també, perquè el moment de la crisi va posar de manifest totes aquestes mancances i no, el que es va fer és salvar els mobles.
S'hauria de buscar alternatives, no?
Clar, doncs tenim un cost administratiu de l'administració molt gran, que no s'afronta. Com que resulta que donem importància, molta importància al problema polític, doncs això amaga tot l'altre. Mentre parlem d'això, no parlem de l'altre. I aquest és el tema que s'hauria de fer. O sigui, la solució d'aquests problemes estructurals econòmics no són mesures puntuals, sinó que és repensar una mica tot plegat, repensar el sistema fiscal, repensar tot plegat. I això, doncs, en aquest país no es pensa.
És el que deies, no, Joan? Anem tapant forats no aprofitem aquesta situació que, com deies, doncs, de bonança, i ja veurem d'aquí 3 o 4 anys com tornem encara aquesta probable crisi que ens podria afectar. El que sí que és cert és que un dels motors de l'economia catalana i espanyola és el sector turístic. Continuarà així?
Bé,
o no?
En principi sí. A Espanya, doncs, no hi ha motius per pensar, i més tenint en compte, doncs, que la situació a l'Orient Mig, això és una cosa que no he dit, això és un altre factor de desequilibri mundial. La situació, ara ho estem veient, la crisi de l'Iran, doncs aquí hi ha la pugna Aràbia Saudita-Iran, que suposo que als Estats Units ja li va bé, perquè als Estats Units del senyor Trump ja li va bé, doncs, perquè així se'ls permet vendre armes a tots dos, bueno, això segueix sent un factor de desestabilització que jo crec que és un risc per l'any 2018, i llavors un risc de desestabilització mundial i un risc d'augment del preu del petroli. Tornem a les mateixes. Si augmenta el preu del petroli, anirem malament tots. I això és el que jo crec que passarà. El preu del petroli durant l'any 2018 serà un mal any pel que fa al tema del preu del petroli, que tindrà un impacte en l'economia de tot el món. Bueno, i llavors, si tu vols, si et sembla, tornem a aquells problemes que estaven identificats, que havíem identificat, els 5 problemes que havíem identificat l'any 2017, a veure com, si els podem traslladar al 2018. Bueno, el primer era la situació política catalana. Evidentment, aquest tema està per resoldre, i que a nivell d'Espanya tindrà un impacte, ja ho he dit, el tindrà més gros o el tindrà més petit, però el tindrà, i que els polítics farien molt bé en donar a buscar solucions per aquest problema, que és el principal problema que té a Espanya, recordem-ho. Assistirem a una culpabilització de Catalunya, o sigui, com a causa dels problemes econòmics d'Espanya. Això ens ho repetiran 300 vegades. Serà fet servir com a element de propaganda política. Bueno, si és un problema, doncs el govern espanyol, doncs faria bé en buscar solucions. Un. Dos. La sequera. Això de la sequera, si no plou, tindrem un problema. Però, bueno, jo la sequera, ja ho he dit abans, canviaria el nom sequera pel canvi climàtic, i això és un problema mundial gravíssim. Gravíssim. Gravíssim, que afecta tots. El senyor Trump, doncs, diu que això no va amb ell.
Exacte, diu que no existeix,
no?
I que no va amb ell, però...
Doncs és un problema.
Ens ho trobarem.
El tercer problema que diu senyor Trump, doncs el podríem associar amb aquest. El quart problema, que és atemptats, és una qüestió, doncs, que pot esclatar en qualsevol moment. Diguem que aquí li podríem dir, doncs, que això és el... Ho reservem, aquest forat, per el que pugui passar, l'imprevist que pugui passar, doncs, que malauradament passa quan passa. I el tema bancari espanyol, doncs, que l'any passat es va dir popular... Aquest any em sembla, doncs, que no hi haurà cap cap entrebanc. Bueno, aquest és una mica el resum, i que jo segueixo dient ho mateix. Hauríem d'aprofitar la bonança econòmica per a fer front als problemes estructurals que tenim en aquest país.
Per acabar molt ràpidament, però quins efectes tindrà també aquest increment del salari mínim?
Sí.
Això és interessant.
Això és interessant. És interessant perquè, a més, ho tinc aquí i m'ho havia oblidat. Tinc males notícies. Encara que sembli, això també és una notícia que s'ha fet servir de propaganda política, però el que passarà a l'any 2018, que ja ha passat a l'any 2017, és una pèrdua de valor adquisitiu dels salaris i sobretot de les pensions. Tu has començat a l'entradeta fent referència als augments dels serveis públics. Bueno, fixem-nos que els serveis públics no estan augmentant amb uns percentatges, els que augmenten, estan augmentant amb uns percentatges que són superiors, molt superiors a l'augment de les pensions i superiors a l'augment dels salaris. Perquè tornem a allò que dèiem abans. Cuidado que s'ha cronificat la pobresa, que hi ha molta gent que té actualment que té un salari, però té un salari de misèria. I que, per tant, doncs, la pèrdua de valor adquisitiu d'aquests salaris i d'aquestes pensions serà real l'any 2018.
Doncs, Joan Sabrido, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes perspectives econòmiques que venim del 2017 arrossegant aquestes mancances que no hem sabut aprofitar aquest temps de bonança, i veurem com encarem aquest 2018. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
I bona setmana.